Titulars d'aquest dilluns, primer cap de setmana del Rumbus amb poca activitat.
Doncs sí, Joel, experts d'energies renovables demanen agilitat tant a les elèctriques com a les empreses per implementar un consum energètic sostenible.
L'autobús que ha de resoldre la mobilitat a la comarca, connectant les preses amb Santa Pau fent parada a Olot, ha transportat a 4 persones al llarg del matí d'aquest dissabte. Malgrat això, des de l'oficina de turisme de Santa Pau creuen que amb ponts, festius i també durant la temporada de tardor, aquest bus guanyarà molt més pes. Escoltem, per exemple, en Jordi Gómez, que és treballador de l'oficina de turisme de Santa Pau i que en declaracions a aquests mitjans deia això.
S'ha començat a partir d'aquest cap de setmana, però jo crec que tindrà un temps d'adaptació en el públic fins que ho conegui bé, no? A través del propi estiu i del boca a boca de la gent i les xarxes socials també es farà conèixer aquest, penso que més pràctic, autobús dels Volcans.
Per utilitzar el Rumbus caldrà adquirir un bitllet senzill per 2 euros que permetrà fer un nombre il·limitat de viatges durant tot el dia. En campanya electoral, Esquerra Republicana d'Olot es presentarà a les eleccions municipals amb una llista amb pocs canvis respecte a la del 2019.
L'actual regidora de l'Ajuntament, Laila Elgamuchi, serà la número 2 de la candidatura liderada per Josep Quintana. A la llista presenta 5 noves incorporacions i té l'objectiu, segons els republicans, de fer d'Olot el millor lloc on viure.
A la ciutat hi viuen gent de molt diferents orígens, i em sembla que també això ha de ser present a l'Ajuntament. Esquerra Republicana té una companya, que és la número 2, la Laila Elgamuchi, que ja és regidora de l'Ajuntament, val? I em sembla que la ciutat també, l'Ajuntament, ha de ser també un reflex del que és la ciutat. Optimisme, il·lusió, ho tenim tot per fer-ho, però s'ha de fer. No podem passar 4 anys més perquè potser al final perdrem un altre tren. Per tant, ens hem de posar mans a la feina.
Paraules de Josep Quintana. A la Vall d'en Bas, Junts per la Vall presenta la Via Blava com un dels seus projectes prioritaris en cas que guanyi les eleccions.
La formació considera que aquesta via hauria d'unir tots els nuclis de la Vall d'en Bas i que es podria aprofitar per passar-hi tots els subministraments. Aquesta Via Blava aniria paral·lela al riu que, segons ells, hauria d'incrementar el seu cabal gràcies a la construcció de la depuradora.
Escoltem a Tòria Nibany.
I aprofitaríem els col·lectors de la depuradora de cada poble, doncs dels hostalets, de Joanetes, de Sant Privat, el Maiol, la Pinya és el que tindríem algun problema més, però hauríem de buscar-hi la manera, doncs el mateix fet de fer el col·lector per poder canalitzar totes les aigües brutes i portar-les a la depuradora, seria una via que tindríem, que ens serviria per passar serveis, per passar altres serveis que no siguin només el de la depuradora, inclús llum, telèfon, que aquesta vall pugui endreçar una mica de fils també seria interessant, doncs, i el projecte aquest englobaria poder portar a terme tot l'enllaç de tots els pobles de la vall.
Són les 7 del matí amb 6 minuts. Embarassos, maternatges i masculinitat és la nova exposició que es pot veure al vestíbul de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
La mostra vol fer reflexionar sobre l'imaginari tradicional de la maternitat i fer visibles altres realitats existents i que trenquen amb la feminitat.
La Gràcia Camps i la Marieta Rojo són dues de les protagonistes d'aquesta mostra.
Ens hauria anat molt bé veure-les quan just estàvem embarassades, no? Que era com que si haguéssim vist referents de dones més masculines que també tinguessin criatures molt, molt petites, que llatessin, que estiguessin embarassades, doncs segurament no ens haguéssim sentit a vegades tan soles o igual una mica incòmodes, sí, més aviat, perquè soles en realitat ens teníem entre nosaltres.
La mostra es pot veure al vestíbul de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa durant tot aquest mes. I la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses tindrà lloc el 14 i 15 de juliol. Aquesta serà la segona edició i canvien la data per no competir amb la Llibres Llibre de Besalú, que torna aquest any.
A més, incorporen activitats a l'aire lliure amb la voluntat de lligar la cultura i la natura. La Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses va néixer per promoure aquests dos elements de forma conjunta.
Ho explica la directora de la mostra, la Laia Figuera.
Seguirem fent xerrades tècniques, convidant professionals del sector, però després també volíem fer activitats, potser a diferència de l'any passat, sortir una miqueta de l'interior i aprofitar l'entorn en què estem ubicats, que és un luxe, i fer activitats més a l'aire lliure, i de descoberta de l'entorn.
I de la cultura als esports. Perquè tenim males notícies pel que fa a l'Olot, la Unió Esportiva Olot cava la seva pròpia tomba.
Es deixa perdre un partit que guanyava per 1-0 i acaba caient per 1-3 contra la Divisa i fa un part de gegant cap a tercera divisió. Els olotins s'allunyen a 5 punts del play-out i a 7 de la permanència, quan només en queden 9 en joc.
El capità David Vigas demana disculpes a l'afició.
Primer de tot, i en nom de tota la plantilla demanar disculpes a les més de 1.000 persones que han vingut avui. No els hi podem retreure res. Ells han vingut i bueno, tot i posar-se de cares, penso que hem comès errors que els poden cometre. I menys a casa i anant per davant. Tot i poder-nos tornar a avançar un altre cop, no es pot enfonsar el barco d'aquesta manera.
Diumenge que ve, en tapant l'últim partit de la temporada, serà a les 12 del migdia al camp del Mallorca B. I l'hoquei Olot tanca la temporada de la Josep Jou amb una nova exhibició. Resultat final 4-2.
Els Udins van superar el Barça Atlètic gràcies a la millor primera meitat del curs. Al descans, l'equip olotí guanyava 4-0 gràcies a 5 minuts màgics amb 3 gols. Davant uns 800 espectadors, l'hoquei Olot ha tancat la temporada a casa amb només una sola derrota en els 11 partits que ha disputat.
El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi Garcia. No podia estar més content.
Crec que a casa tothom sap que és molt complicat guanyar-nos, que tenim un bon ritme, que ens coneixem la pista, que juguem bons partits i avui s'ha tornat a notar. Sobretot una molt bona primera part.
L'hoquei Olot és 6è amb 33 punts i tancarà la Lliga a Taradell el proper 6 de maig. La setmana que ve, coincidint amb el pont, reposen.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Són les 7:10. Temps ara pel trànsit en connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. A hores d'ara el trànsit a la nostra ciutat és fluid. Per avui, en relació a les afectacions viàries, només tenim una reserva d'estacionament que la trobaran a l'Avinguda França número 50. Durarà des d'avui fins al dia 28 d'aquest mes. De moment, res més per ara. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Vine a veure'ns a ProAuto Seat Olot, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 o al web proauto.seat.
Ets professor o professora i vols tenir més eines i recursos per ensenyar tecnologia, robòtica i programació? Vine a la Jornada d'Innovació en Programació i Robòtica Educatives del Robolot. El proper 6 de maig a la sala El Turín d'Olot explicarem com treballar la tecnologia i els projectes STEAM de forma competencial i compartirem eines i recursos amb experts d'arreu del món. Fes ja la teva inscripció a robolot.org, formació acreditada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expo Ocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
Entrem en matèria. Primer cap de setmana del Rumbus amb poca activitat. L'autobús que ha de resoldre la mobilitat a la comarca connectant les preses amb Santa Pau fent parada a Olot ha transportat a 4 persones al llarg del matí d'aquest dissabte.
Malgrat això, des de l'oficina de turisme de Santa Pau creuen que en ponts, festius i també durant la temporada de tardor aquest bus guanyarà molt més pes.
Ens ho explica en Pere Huac.
Un acte institucional ha donat el tret de sortida al Rumbus, el nou bus operat per Teisa que des de dissabte connecta els municipis de les preses Olot i Santa Pau. El Rumbus és el nou projecte que ha impulsat la taula de mobilitat turística de la Garrotxa i que ha de servir per pacificar el trànsit a la comarca. Tot i això, aquest dissabte ha tingut menys feina de l'esperada. La conductora de Teisa, Irene Juncà, explica com ha evolucionat l'estrena.
A veure, és la novetat, contenta, perquè han pujat 3 turistes. La companya que m'ha rellevat un viatge ha portat una passatgera habitual d'aquí de Santa Pau. Bé, suposo que falta una mica de difusió i que comenci a arrencar la cosa, però crec que pot funcionar molt bé, és un bon servei.
Jordi Gómez, treballador de l'oficina de turisme de Santa Pau, valora el Rumbus de forma positiva. Els visitants poden aparcar el cotxe privat en un dels 3 punts habilitats i desplaçar-se per la comarca amb l'autobús. Els que viuen a la comarca també se'n poden beneficiar. Ell reconeix que per anar a treballar necessita el cotxe, però amb la incorporació d'aquest nou servei es replantejarà fer un canvi en aquest sentit. A més, Gómez afirma que en caps de setmana com el vinent, que hi ha el pont de l'1 de maig, o en la temporada d'estiu i tardor, el Rumbus tindrà més usuaris.
S'ha començat a partir d'aquest cap de setmana, però jo crec que tindrà un temps d'adaptació en el públic, fins que ho conegui bé, no? A través del propi estiu i del boca a boca de la gent i les xarxes socials també, es farà conèixer aquest, penso que més pràctic, autobús dels Volcans.
Per utilitzar el Rumbus caldrà adquirir un bitllet senzill per 2 euros que permetrà fer un nombre il·limitat de viatges durant tot el dia.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim la carpeta electoral. L'Esquerra Republicana d'Olot es presentarà a les eleccions municipals amb una llista amb pocs canvis respecte al 2019.
L'actual regidora a l'Ajuntament, Laila Algamuchi, serà la número 2 de la candidatura liderada per Josep Quintana. La llista presenta 5 noves incorporacions i té l'objectiu, segons els republicans, de fer d'Olot el millor lloc on viure.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Una llista igualitària, rejuvenida i que sigui el reflex de la ciutat. Així es defineix la candidatura que ha presentat Esquerra Republicana d'Olot per a les eleccions municipals del 28 de maig. El candidat a l'alcaldia d'Olot, Josep Quintana, ha destacat que la candidatura té l'objectiu de fer de la ciutat el millor lloc on viure. També ha apuntat que la llista està configurada per persones representatives de totes les franges d'edat i sectors de la ciutat.
També rejuvenida i que intenta ser un reflex de com és la ciutat. Tant des dels barris, des de les professions, hi ha gent de l'àmbit sanitari, hi ha gent de l'àmbit de l'enginyeria, hi ha empresaris, hi ha emprenedors, hi ha estudiants, com deia, hi ha jubilats, hi ha professors, hi ha gent de la comunicació, val? Una miqueta perquè aquesta varietat de gent que està a les entitats, gent del món de l'esport.
L'actual regidora del partit a l'Ajuntament, la integradora social Laila Algamuchi, avança posicions al partit i serà la número 2 de la llista. La candidatura presenta 5 noves incorporacions respecte als comicis del 2019 amb les novetats destacades d'Isaac Cribillers, tercer a la llista, i Robert Massí.
a la ciutat hi viuen gent de molt diferents orígens, i em sembla que també això ha de ser present a l'Ajuntament. Esquerra Republicana té una companya, que és la número 2, la Laila Algamucci, que ja és regidora de l'Ajuntament, val? I per sembla que la ciutat també, l'Ajuntament, ha de ser també un reflex del que és la ciutat. Optimisme, il·lusió, ho tenim tot per fer-ho, però s'ha de fer. No podem passar 4 anys més, perquè potser al final perdrem un altre tren. Per tant, ens hem de posar mans a la feina.
Quintana ha continuat destacant l'habitatge, la mobilitat, la seguretat i la transició energètica com els reptes més grans de la candidatura. La llista també la tanca noms simbòlics, com ara els exregidors Manel Mitjà, Clara Casanovas i Pere Gómez. El projecte es presentarà el pròxim 14 de maig.
I a la Vall d'en Bas, Junts per la Vall presenta la Via Blava com un dels seus projectes prioritaris en cas que guanyi les eleccions.
La formació considera que aquesta via hauria d'unir tots els nuclis de la Vall d'en Bas i que es podria aprofitar per passar-hi tots els subministraments. Aquesta Via Blava aniria paral·lel al riu que, segons ells, hauria d'incrementar el seu cabal gràcies a la construcció de la depuradora.
Junts per la Vall d'en Bas ha presentat aquest cap de setmana la Via Blava. És un projecte que hauria d'anar paral·lel al riu Fluvià i que uniria tots els nuclis de la Vall d'en Bas. L'objectiu és que els usuaris puguin moure's per dintre del poble amb seguretat. Paral·lelament, Junts proposa que per aquesta via hi passin serveis bàsics, com el clavegueram, la telefonia i l'electricitat. Aquesta via ha d'anar molt lligada a la construcció de les depuradores pendents a la zona, segons el portaveu del grup, Toni Arimany.
I aprofitaríem els col·lectors de la depuradora de cada poble, doncs dels hostalets, de Joanetes, de Sant Privat, el Maiol, la Pinya és el que tindríem algun problema més, però hauríem de buscar-hi la manera. Doncs el mateix fet, fer el col·lector per poder canalitzar totes les aigües brutes i portar-les a la depuradora, seria una via que tindríem, que ens serviria per passar serveis, per passar altres serveis que no siguin només el de la depuradora, inclús llum, telèfon, que aquesta vall pugui endreçar una mica de fils també seria interessant, doncs, i el projecte aquest englobaria poder portar a terme tot l'enllaç de tots els pobles de la vall.
Toni Arimany també considera que l'equip de govern ha perdut 4 anys fent estudis quan la construcció de la depuradora és una obra molt prioritària.
Podríem carregar els aqüífers de la vall a través d'aquestes aigües. Dies com ara, en èpoques com ara que ens trobem, doncs seria molt interessant pels regadius no tenir problemes, doncs que poguéssim carregar els aqüífers de la vall a través d'aquesta via. Portem 4 anys amb estudis que ens han portat el que ja teníem clar el primer dia, que s'havia de fer una depuradora, i al cap de 4 anys crec que també han arribat a la conclusió que s'ha de fer la depuradora.
Junts ha organitzat aquest cap de setmana una caminada per donar a conèixer el projecte de la Via Blava.
Canviem totalment de qüestió i obrim ara la carpeta dedicada a qüestions socials, perquè a l'Hospital d'Olot es pot veure l'exposició Embarassos, maternatges i masculinitat. És la nova mostra que es pot veure precisament al vestíbul de l'hospital.
La mostra vol fer reflexionar sobre l'imaginari tradicional de la maternitat i fer visibles altres realitats existents i que trenquen amb la feminitat.
Gràcia Camps i Marieta Rojo són dues de les protagonistes de l'exposició Embarassos, maternatges i masculinitat. Expliquen que l'exposició neix arran d'unes fotos que es van fer durant el postpart i, un cop revelades, asseguren que aquelles instantànies representaven una cosa que elles no havien vist fins llavors. Referents.
Ens hauria anat molt bé veure-les quan just estàvem embarassades, no? Que era com que si haguéssim vist referents de dones més masculines que també tinguessin criatures molt, molt petites, que llatessin, que estiguessin embarassades, doncs segurament no ens haguéssim sentit a vegades tan soles o incòmodes, sí, més aviat, perquè soles en realitat ens teníem entre nosaltres.
L'exposició Embarassos, maternatges i masculinitat consta de 8 fotografies, 7 textos i un vídeo. L'objectiu d'aquesta composició és fer reflexionar els visitants sobre els models de família i la concepció de la feminitat. Ho explica la tècnica comunitària i referent del SAI de la Garrotxa, Tina Ruiz.
La maternitat i el maternal gestar és una qüestió que per construcció social moltes vegades s'ha hiperfeminitzat i s'ha situat i té com molt de pes, no? Llavors la manera és com desafiar que hi ha moltes maneres de maternar i de gestar, i que no només les dones, sinó que cada vegada més, doncs, hi ha persones no binàries o persones que s'identifiquen com a transmasculines que també estan prenent les decisions de maternar, i és una realitat més que volem visibilitzar.
L'exposició Embarassos, maternatges i masculinitat es troba al vestíbul de l'Hospital d'Olot i es podrà veure fins al 22 de maig. L'acte de presentació ha tingut lloc aquest divendres i ha comptat amb la presència d'activistes i llevadores.
És un quart i mig de vuit. La Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses tindrà lloc el 14 i 15 de juliol.
Aquesta serà la segona edició i canvien la data per no competir amb la Liber is Liber de Besalú, que torna aquest any. A més, incorporen activitats a l'aire lliure amb la voluntat de lligar la cultura i la natura. La Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses va néixer per promoure aquests dos elements de forma conjunta.
Torna a la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses. Els actes tindran lloc el 14 i 15 de juliol. L'objectiu de la fira és comunicar i incentivar la sostenibilitat tant en el consum dels llibres com també en la seva producció. Per això el primer dia està reservat a editors i el segon als consumidors. Més enllà de les parades i la lectura de contes en veu alta, aquest any també organitzaran activitats a l'aire lliure, amb les que es buscarà combinar la cultura, la conscienciació ecològica i l'entorn natural de les preses. Ho explica la directora de la fira, Laia Figueres.
Seguirem fent xerrades tècniques, convidant professionals del sector, però després també volíem fer activitats, potser a diferència de l'any passat, sortir una miqueta de l'interior i aprofitar l'entorn en què estem ubicats, que és un luxe, i fer activitats més a l'aire lliure, i de descoberta de l'entorn.
La Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses canvia de data. Enguany torna a la Liber is Liber de Besalú i per evitar que coincideixin en un mateix cap de setmana, la de les preses s'avança 2 mesos.
Ja vam dir en el seu moment, en el moment en què vam néixer, que no sortíem per substituir aquesta fira, sinó que sortíem per afegir-nos aquesta voluntat de promocionar la Garrotxa, de promocionar cultura i de promocionar literatura. El que passa que si manteníem la data de la segona edició, de la primera edició, doncs coincidíem en el temps i trobàvem que, bueno, que hi havia dues fires del llibre a la Garrotxa, era bo, doncs, esponjar una miqueta el calendari.
La segona edició de la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses s'ha organitzat després de veure la bona acollida que va tenir la primera, marcada per la pluja, però amb un gran volum d'afluència.
Bé, i evidentment, en un dia com el d'avui, no podem parlar de llibres sense fer referència al Sant Jordi, perquè Olot s'ha omplert de gom a gom aquest Sant Jordi. Roses, llibres i activitats de cultura popular com sardanes o castells han omplert del centre de la ciutat. Això sí, amb la mirada posada una mica al cel, perquè a partir de la segona part del dia, aquelles ventades que bufaven feien preveure que la pluja podia arribar d'un moment a l'altre, però no. Ens en vàrem salvar i la veritat és que ha estat una jornada especialment participativa i participada, tot concentrat a la zona del Firal, Firalet petit, i en definitiva en espais on els autors i les autores han pogut signar els seus llibres. És el cas, per exemple, de la nostra companya Neus Asín, la periodista garrotxina, que ha presentat Apreciada Marlín, aquest Sant Jordi d'Edicions Alba Segoda. Ella mateixa ens explicava aquí a Ràdio Olot, en el directe que fèiem ahir des de Sant Jordi, que amb aquest seu llibre ha pretès reivindicar la tornada de l'escriptura a mà.
És a dir, si tu has d'escriure una carta a mà, no pots estar mirant el mòbil. No, és que no hi ha opció. Primer perquè necessites les mans, el cap centrat a l'hora d'escriure, no? Llavors, aquest fet d'aturar-te, pensar bé quines paraules vols fer servir, perquè les paraules tenen molta importància, poden fer molt mal, depèn de com es diuen, i poden fer molt bé, i això, fer-ho amb una mica de calma, sí que era una de les coses que volia posar de manifest. Per això vaig agafar el format carta.
Qui també va signar molts llibres i, a més, va fer diverses activitats paral·leles va ser la Sílvia Vilacova, que va presentar Lady Paula. Amb aquest llibre reivindica el paper de la dona amb la sensualitat i amb la sexualitat. I ella mateixa diu que escriure literatura eròtica té una línia molt fina.
Sí, és molt fina, és molt fina. Una mica és també jugar molt amb el tema del llenguatge. I després, abans de recaure en un llenguatge, com hem dit, a vegades groller, o que pot ser brusc, o irrespectuós, depèn de com, doncs és a vegades deixar més anar la imaginació, que tothom en tenim, per tant, en aquest sentit.
Dos exemples de literatura local, però què ha comprat la gent de casa nostra a les llibreries? L'Àgata Los Santos, de la llibreria Isop, ens ho explica.
Novel·la, podríem dir que hem venut molt L'Aterratge, per exemple, de l'Eva Piqué, hem venut molt el Demà i Demà i Demà, i després, com que nosaltres tenim també molt de llibre d'assaig, de crítica, o títols que poder són més de fons, no? Aquests també s'han anat venent, no? De vegades ve algú que et demana un Delibes, o que et demana una Bertrana, o que et demana altres els autors que poder no són de best-seller, però que saben que els tenim allà a l'Isop, no? I tenim molt de client d'aquest tipus.
De fet, aquest ha estat un Sant Jordi especial perquè ha estat el primer Sant Jordi després de la pandèmia sense cap mena de restricció i sense cap mena de control sanitari. Escolteu els 5 minuts més, amb 2 minuts, 2 quarts de 8. Anem als esports perquè en tenim una de freda i una de calenta.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
De seguida sentirem les senyals horàries de 7:45 del matí. La Unió Esportiva Olot cava la seva pròpia tomba. Es deixa perdre un partit que guanyava per 1-0 i acaba caient per 1-3 contra l'Eivissa. I amb aquest resultat fa un pas de gegant cap a tercera divisió.
Els lutins s'allunyen a 5 punts del play-out i a 7 de la permanència directa quan només en queden 9 en joc.
Ens ho explica en David Planella.
El dia que podia fer un pas endavant i acostar-se molt al play-out, la Unió Esportiva Olot el va fer enrere i es va allunyar massa de la 13a plaça. Els garrotxins van donar una mala imatge davant de més de 1.000 espectadors a l'estadi municipal i van acabar perdent un partit que guanyaven des del minut 10. La capità, David Vigues, demana disculpes a l'afició.
En nom de tota la plantilla, demana disculpes a les més de 1.000 persones que han vingut avui. Penso que hem comès errors que es poden cometre. No es pot enfonsar el barco d'aquesta manera.
L'Eivissa va ser millor que l'Olot des del principi, però van ser els olotins els que van disparar primer. De fet, al minut 9, Batalla i Vigues van treure dues pilotes de la línia de gol i a la jugada següent, el de sempre, Ernest Forgues, va contestar anotant l'1-0. El Pichichi va aprofitar un error de Joel Toledo, es va plantar sol davant de Miguel i va driblar el porter per marcar plaer. Però avançar-se en el marcador no va ser sinònim de tranquil·litat. Al contrari, els pitiusos van continuar dominant la possessió i arribant diverses vegades a la porteria de Batalla. L'única excepció, un gol anul·lat a Manel Busquets. Ni el descans va servir per canviar la tendència. L'entrenador, Albert Blázquez, no ho entén.
Com que no teníem pilota, com que el joc no era fluid, com que el joc no era maco, la gent ja no estava allò contenta, ja no estava disfrutant com el dia de Manresa, per exemple. I ho entenc, però que costa molt guanyar. I anàvem guanyant el descans i sortim a segona part i semblava que anéssim perdent. Ja per l'ambient, jugadors, cos tècnic, afició, i al final acaba caiguent.
I és que només de començar la segona meitat, l'Eivissa va aconseguir l'empat, obra de Joao Bravo, que va acabar una bona jugada que havia començat amb Marc Mas i que havia continuat amb un mal refús d'Eric Vilanova dins l'àrea. L'empat, això sí, va donar pas als millors minuts de l'Olot, que es va acostar a la porteria visitant amb una doble ocasió de Forgues, primer amb el cap i després amb el peu, amb un xut d'Urri i amb una oportunitat claríssima de Valverde, que va fallar absolutament sol davant del porter. Els olotins van deixar l'Eivissa viu i van acabar morint al temps afegit quan un penal innocent provocat per Espar va acabar amb el 2-1 de Juan Antonio. El mateix davanter de l'Eivissa, ja amb l'Olot enfonsat, fins i tot va fer el tercer. La desfeta deixa l'Olot en una posició molt compromesa, en zona de descens directe, a 5 punts del lloc de play-out i a 7 de la permanència, quan només en queden 9 en joc. La salvació és missió gairebé impossible, però tant el tècnic com el capità asseguren que no rendiran.
Jo fins que no ho vegi matemàtic, doncs no em ficaré a pensar que ja hem baixat, no? És que no puc. Guanyarem la setmana que ve i d'aquí dos tornem a guanyar a casa per a l'última, doncs, mirar d'anar a fer que sortin els números.
Mentre hi hagi possibilitats, aquí ningú rendeix. Jo no me'n rendiré. Espero que ningú dels meus companys es rendeixi. Ni ningú de la visió, ni ningú del club.
Diumenge que ve, antepenúltim partit de la temporada, serà a les 12 del migdia al camp del Mallorca B, un equip que ahir va consumar el seu descens matemàtic a tercera divisió.
I en canvi els de l'hoquei estan contents. L'hoquei Olot tanca la temporada de la Josep Jou amb una nova exhibició. Resultat final 4-2.
Els olotins van superar el Barça Atlètic gràcies a la millor primera meitat del curs. Al descans, l'equip olotí guanyava 4-0 gràcies a 5 minuts màgics amb 3 gols. Davant uns 800 espectadors, l'hoquei Olot ha tancat la temporada a casa amb només una sola derrota en els
11 partits que ja ha disputat. I en Roger Isern està que salta per un peu.
Aquest dissabte l'hoquei Olot va tancar la temporada a casa amb probablement un dels millors partits d'aquest curs 22-23. El Barça Atlètic arribava a Olot encara amb opcions de ser equip de playoff, però l'hoquei Olot no volia cedir cap punt més a la Josep Jou. En els primers compassos de partit els blaugranes tenien més bola, però creaven poc perill a la porteria de Pau Flores. Els olotins milloraven el pas dels minuts fins a arribar al minut 10 de la primera meitat, quan Ferran Sacrés, a la primera bola que tocava, va marcar un gran gol per obrir la llauna. L'hoquei Olot volia més i va aparèixer el de sempre, fidel a la cita amb el gol, Marc Prat. El 43 olotí va marcar un doplet en un parell de minuts per posar un 3-0 que feia vibrar la Josep Jou. La primera meitat es va tancar amb un golaç digne de màgia de David Carles des de la falta directa. Pau Flores també apareixia i abans de marxar cap a vestidors aturava un penal a Joan Pasqual. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi Garcia.
Crec que a casa tothom sap que és molt complicat guanyar-nos, que tenim un bon ritme, que ens coneixem la pista, que juguem bons partits i avui s'ha tornat a notar. Sobretot una molt bona primera part.
A la represa, moltes faltes i poques ocasions. La primera va acabar amb gol del Barça Atlètic de falta directa de Carles Casas. Quedava tot una segona part, però l'hoquei Olot tenia el partit controlat, però les faltes van jugar-li una mala passada. Per fortuna, les dues faltes directes més que va tenir el conjunt de Raúl Castillo les va aturar Flores. Ja a la recta final, Belarte va fer el 4-2 definitiu. Jordi García, al final del partit, destacava la fortalesa de l'equip a la Josep Jou durant aquesta temporada, on només hi ha perdut un partit.
La segona part també ha estat bé, l'única... les ocasions que hem tingut, el seu porter ha estat molt i molt bé, i ells havien d'apretar i ens han fet un parell de gols que han maquillat una mica el marcador, però tot i així molt concentrats tot l'equip i felicitar tot l'equip.
La Josep Jou va tornar a viure una gran festa amb l'equip vestint una equipació rosa en honor a les mares i al seu dia internacional que se celebra el primer cap de setmana de maig. L'hoquei Olot és 6è amb 33 punts i tancarà la Lliga Taradell el pròxim 6 de maig.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.